Meteo Mauri, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Meteo Mauri, un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Programa 422, què tal? Bona tarda, dijous 8 de juliol. Ens escapem cap al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Meteo Ambient amb en Gallego i Meteo Temps amb un servidor. I ens acompanyarà el Pep Gómez, cofundador de Revi. Atenció a aquests patinets i bicicletes que porten valor afegit per tal també de fer mesures i control de la contaminació, entre d'altres elements. Meteoterra, temps de sega, i a Meteotaula coneixerem el vi del vent i el celler Mas Vicenç. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook 28.500 seguidors gairebé, i a Twitter freguem els 58.000.
Quin temps ha fet?
Doncs 8 dies una mica moguts. De fet, no amb grans estralls, ni de bon tros, ni grans tempestes d'estiu, però sí amb algunes tronades, sí amb enrenou, dies de sol, dies de nuvolades, dies de vent en algunes comarques i fins i tot la passada matinada una mànega marina enfront de la ciutat de Barcelona. I tot això amb altibaixos de la temperatura que alguns dies han fet que l'estiu afluixés de veritat.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Doncs tenim finalista de la setmana, que és el guanyador també del mes de juny. Signa així Fra Pol Roth. I és el núvol famós, que s'ha fet famós aquesta setmana, foto del passat dia 4 de juliol, fa molt poquet, aquest núvol corró quilomètric, en aquest cas la foto és a Cambrils, una barra preciosa de quilòmetres i quilòmetres a la meitat sud de la costa catalana. Doncs bé, el Fra Pol Roth, que no sabem ni si és home o dona, o ben bé què és, doncs ell, ella, i qui vulgui, és a dir, dues persones, s'emporten un xec regal amb experiència de dues hores a l'Espai Cel del balneari Termes Victòria, de Caldes de Montbui. Això sí, les dates s'han de concretar amb el balneari.
Meteoescapades.
Què tal? Com esteu? Ens escapem i ho fem de la mà en aquests primers dies de juliol del Parc Natural de l'Alt Pirineu amb el seu director, tot i que en general parlarem dels parcs naturals dels Pirineus, que són un munt i molt, molt recomanables per molts motius. I per això li preguntarem al Marc Garriga. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc, què tal?
Bona tarda. El Marc Garriga està ubicat al Pallars. Les oficines del Parc Natural de l'Alt Pirineu, si no vaig errat, són a Llavorsí. Però, però tu ens explicaràs quin significat té parc natural. Què trobarem en un parc natural que no trobem bé els terrenys del costat, per entendre'ns, de la muntanya? Què hi ha en un parc natural?
Bé, un parc natural es declara perquè hi ha uns valors naturals i culturals reconeguts, excepcionals, que mereixen una protecció. I l'objectiu d'un parc natural sempre són dos. Per una banda, conservar aquests valors excepcionals, i per altra banda, aconseguir un desenvolupament sostenible del territori, de forma que els habitants i puguin fer les seves activitats, però sempre de forma compatible amb la conservació d'aquests valors. Per tant, l'objectiu sempre d'un parc és buscar aquest equilibri entre el desenvolupament sostenible i la conservació.
Per tant, rebutgem completament que això sigui un territori intocable, perquè la humanitat, podríem dir que des de fa 200.000 anys corre per aquí, com a mínim l'Homo sapiens sapiens i el poblament de les persones, però està clar que s'intenta que aquesta balança, oi, sigui afortunada.
Exacte, que tota l'activitat que fem com a persones no vagi en contra de la conservació de la natura, sinó que inclús hi jugui a favor.
Això mateix. Perfecte. Escolta'm, depenent del parc natural, evidentment, estem parlant, pel que fa als Pirineus, doncs d'àmbits geogràfics diferents, amb climes fins i tot bastant diferents, evidentment, és un clima de muntanya amb unes característiques molt clares, però amb més o menys mediterraneïtat en funció de si estem més a prop, per entendre'ns, del Cap de Creus o estem més a prop de l'Aragó. Per això la fauna i la flora varia en funció de cada indret.
Exacte. Inclús nosaltres tenim un factor molt clar de nord a sud. A la part nord del parc, que és la capçalera de la Pallaresa, tenim un clima atlàntic, com el de la Vall d'Aran, i a mesura que anem baixant, ja només arribar a Esterri d'Àneu, ja tenim un carrascar, que és un tipus de vegetació molt mediterrània.
Sí, senyor.
Per tant, tenim un contrast molt marcat, i sobretot entre Obaga i Solana. A les Solanes és una vegetació típica mediterrània, però a les Obagues trobem vegetació típica centroeuropea.
Pel que fa...
I a les parts altes... Sí, i a les parts altes, doncs, la típica vegetació que trobaríem als boscos d'escandinaus.
Pi roig, pi negre, etc. I abatoses en alguns casos.
Exacte. I tant.
Perfecte. Escolta'm, sento els ocells, crec, al fons, que sàpiga l'audiència que no és un efecte que el nostre tècnic, José María Campillo, posa aquí, perquè qui entrevistem és el director.
No, és la finestra oberta i aquí realment és bonic de sentir.
La finestra oberta... Teva té aquest so.
De la seu del parc, i només obrir la finestra i ja se senten els ocells.
Clar, si ara obro la finestra, sentiràs la Diagonal de Barcelona, que té una sonoritat una mica diferent, escolta'm, de fauna ben variada. Clar, aquí hi ha la ramaderia, diguem, per tant, amb els pastors, la gent, els ramaders, etc, pastures... I després hi ha fauna salvatge, en alguns casos controvertida, com és l'ós, etc. Ara no entrarem en aquesta temàtica, això seria feina d'un altre tipus d'espai, però també pel que fa a la fauna podem trobar de tot, no?
Sí, exacte. A veure, aquesta és una zona que des del Neolític que hi ha hagut ramaderia extensiva, sobretot de bestiar menut, d'oví i cabrum. El tema de bestiar major de vaca i equa sempre al llarg de la història ha sigut més testimonial, però al darrer segle ha augmentat bastant, en detriment del bestiar aquest de més d'oví. I ara, si venim a les pastures d'aquí dalt, majoritàriament el que trobarem són vaques i cavalls. I d'ovelles, alguns ramats, no gaires. I en quant a la fauna salvatge, aquí tenim una gran diversitat d'espècies, sobretot típiques de les Pirineus, a banda de l'ós bru que has dit, que sempre ha sigut una espècie present, gairebé al límit de l'extinció, però sempre ha sigut present als Pirineus, també tenim espècies emblemàtiques, com per exemple, aquí és dels pocs llocs on podem observar els quatre carronyaires junts, els ocells carronyaires. Tenim el voltor comú, tenim el voltor negre, recentment recuperat, tenim l'aufrany, que és migrador, que ve de l'Àfrica, i tenim l'emblemàtic trencalós, que s'alimenta de la mèdula als ossos. També tenim espècies aquí molt emblemàtiques com el gallfer. Una quarta part de la població ibèrica de gallfer la tenim aquí al Parc Natural.
Una quarta part.
I per tant, tenim... Sí, una quarta part, més o menys. I per tant, tenim una gran responsabilitat en la conservació d'aquesta espècie, que és una espècie molt delicada, que viu als boscos i que necessita la màxima tranquil·litat. I és una de les espècies que condiciona més la gestió, sobretot la gestió forestal, però també de l'ús públic.
Doncs escolta'm, ara que parlem de gestió, Hi ha figures importants de present i de futur immediat, com són el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, la Carta Europea de Turisme Sostenible, o per exemple, bé, el que és la protecció lumínica per tenir un cel doncs ben fosc, no? que el puguem gaudir amb qualitat lumínica, o, per exemple, el que dèiem ara mateix, la qualitat acústica. Tot plegat, m'imagino, clar, no té fronteres, és a dir, és igual l'Alta Ribagorça que l'Alt Urgell, és igual França que Catalunya, que l'Aragó, que Navarra, clar, en aquest sentit hi ha d'haver figures que entenguin els Pirineus com un tot, no?
Exacte. Els Pirineus és una cadena muntanyosa i en ells hi preserven valors molt reconeguts i per això hi ha tota una xarxa d'espais protegits que ara comencem a treballar en xarxa, a tots els parcs, junt amb els francesos, aragonesos, navarros, bascos, els andorrans. I bé, i una de les iniciatives que tenim aquí és que som un parc transfronterer. Tenim aquesta etiqueta que identifica, que és el Parc Pirineu de les Tres Nacions, que agrupa el Parc Natural del Pirineu a Catalunya, a França el Parc Natural Regional de Pirineus Arijoàs i Andorra els dos parcs naturals de Coma Pedrosa i Sorteny. I tots quatre formem aquest parc transfronterer on, com que la natura no coneix de fronteres, perquè els animals van i tornen, doncs les administracions hem de fer aquest esforç de trencar aquestes fronteres administratives i mirar de vetllar per fer una gestió i una conservació comuna. I és una mica aquest és l'objectiu del Parc de les Tres Nacions, a banda de tenir com un reconeixement internacional com la zona protegida més gran dels Pirineus.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i Wild Rivers, què és?
Mira, Wild Rivers és una etiqueta que van iniciar a França per identificar els rius més ben conservats. La Directiva Mar de l'Aigua sí que identifica una mica quins estàndards a partir dels quals un riu està ben conservat, però no hi havia una referència clara pels rius salvatges, els rius excepcionalment ben conservats. I van decidir crear una etiqueta pròpia, que ells li diuen riberes salvatges, però en anglès és wild rivers, i bueno, ha tingut bastant èxit a França, hi ha més de 20 rius conservats, i ara aquesta etiqueta s'ha obert a nivell europeu. Vale. I nosaltres hi volem participar, de fet serà el primer riu de Catalunya i d'Espanya de participar-hi, que és el curs alt del Noguera Pallaresa. I ara estem fent tots els tràmits perquè es pugui declarar. Perquè el curs alt de Noguera Pallaresa, pels qui no ho sàpiguen, els primers 30 quilòmetres estan totalment salvatges. No tenen cap mena de represa, no tenen cap focus de contaminació. Realment és un riu que dona ganes de veure'l perquè realment és molt excepcional a hores d'ara. Perquè quasi tots tenen alguna mena d'alteració. En canvi aquest, fent bé fins al poble de Borén, realment es conserva en un estat excepcional.
Que Déu-n'hi-do, 30... Clar, Déu-n'hi-do, 30 quilòmetres. Tu dius
sí,
fins
clar,
al poble
de
Borén, des del Pla de Beret, clar.
Fins a Beret, fins a Borén. De fet, és una candidatura que treballem conjuntament amb el Consell General d'Aran perquè 10 quilòmetres del riu estan a l'Aran i 20 a dins del Pallars Sobirà.
Ai, aquestes rivalitats també comarcals. Jo que conec una mica la zona i tu fa anys també, ja saps que entre Port de la Bonaigua i tot això,
Però bueno, aquest és una excepció, Vull dir, aquest és una cooperació molt que anem junts.
Està clar,
això sí.
Està clar. Escolta'm, finalment, clar, ja fa dies, del pont de Sant Joan i ara arribarà l'agost, etcètera, i algunes zones semblaran realment la Rambla. Però què en podem dir de les regulacions? Xarxes socials, ja ho saps, rebem fotografies, corren fotografies doncs de munió de gent a molts indrets on potser seria desitjable menys amuntegament, no? Què en dius?
Bé, sempre en tots els espais protegits sempre hi ha uns espais concrets molt emblemàtics que tenen tendència a massificar-se per la seva bellesa, pels seus valors o per el que sigui. I realment els parcs el que hem de treballar és perquè aquests espais, evidentment, es puguin visitar, però no es puguin malmetre fruit d'aquesta visita. No? Per això és molt important fer estudis de capacitat d'acollida turística. Vale? Nosaltres hem fet un estudi de capacitat d'acollida turística a la capçalera de la Vall Ferrera, que és on hi ha la pica d'estats, i aquest estudi fet per la INEF de Lleida pues, ens ha marcat de que el que és recomanable és que no hi accedeixin més de 200 persones al dia. I llavors, clar, què passa? Que, per exemple, com que tenim comptadors de visitants, sabem que, per exemple, a l'agost ens està venint uns 600 persones al dia. S'està triplicant la capacitat d'acollida que té aquell entorn. Per tant, hi ha un problema de massificació i de conservació. Per tant, el que hem d'intentar és intentar rebaixar i que hi haguin aquests 200 visitants al dia, més o menys.
Et consta...
Com ho podem fer, això?
Sí, digue'm.
Com ho podem fer, això? Pues regulant l'accés. Evidentment, l'accés a peu no el podem regular, perquè tothom és lliure de caminar on vulgui, però sí que podem regular l'accés motoritzat i sobretot el tema dels aparcaments. I aquí és on estem treballant. Vale?
Vale. Una cosa, clar,
t'explico com ho volem engegar.
Sí, i sobretot, més que els detalls de la regulació, jo et preguntaria, aquest problema del Parc de l'Alt Pirineu és un problema inherent a tots els parcs que hi ha al Pirineu? És a dir, hi ha gernació a tot arreu per igual? Bé, el parc del Ter Freser, el darrer, potser és més jove, no ho sé.
Això... Sí, no, però també té el mateix problema. Eh? Vull dir, per exemple, el parc del Ter Freser té l'accés per Fontalba, que és la gent que vol anar caminant fins a Núria o Puigmal. Pues allí també han tingut el mateix problema que nosaltres i apliquen la mateixa solució que nosaltres, que és establir un sistema de regulació de reserva d'aparcament per internet. Vale? Què vol dir això? Pues que tu, si vols accedir allà, vas a la web i podràs reservar plaça d'aparcament pagant el preu públic que estableix la Generalitat pels parcs naturals, que és de 5 euros per vehicle i dia. Tu fas la reserva i pagaràs per internet i llavors podràs tenir accés allà. Llavors, què passa? Que llavors es venen tantes reserves com capacitat es marca que hi ha. I a partir de la que s'omple, doncs no hi pot accedir cap més vehicle. D'aquesta manera garantim de que no es col·lapsa aquella zona. I si tu no tens accés a aquella zona perquè el dia està ple, doncs, bueno, busca un altre dia i visita una altra zona que no està tan
afluent. O camina molt més.
O camina molt més, o lloga un servei de transport públic, un taxi local que t'hi pugi.
Que és un aspecte, amb això ho hem de deixar, Marc, perquè ja ens estem allargant bastant, però que és un aspecte que d'altres indrets del món podríem dir una mica més civilitzats que nosaltres, és a dir, que van una mica al davant de nosaltres, perquè s'hi han trobat abans que nosaltres amb aquests problemes, doncs van decidir que era la manera més raonable del gaudi de la natura d'una manera assenyada, no?
Exacte. De fet, el primer, aquí a Catalunya, un dels primers ha sigut, per exemple, la Fundació La Pedrera, amb el Congost de Montrevei. El seu aparcament és de reserva de pagament.
Sí, senyor.
Ja des de fa 2 anys. I, de fet, ara, per exemple, el Servei de Parcs dels Estats Units està plantejant de també fer reserves, perquè se'ls ha col·lapsat. Tots els parcs nacionals dels Estats Units se'ls hi col·lapsen. I aquest estiu també engegaran aquests sistemes. Per tant, no és un tema només que afecti aquí, sinó és un tema d'abast mundial.
Perfecte. Doncs, escolta'm, ho deixem aquí. Marc Garriga és un dels gestors de parcs naturals dels Pirineus, concretament de l'Alt Pirineu. Quedi clar, doncs, que la problemàtica és comuna amb aquesta gernació en els parcs naturals, que hi ha eines que traspassen fronteres, com el Parc Pirinenc de les Tres Nacions o la Carta Europea de Turisme Sostenible, i que treballen en el mateix sentit sempre per preservar allò que dèiem el primer minut d'entrevista, és a dir, aquest equilibri, aquesta balança entre la conservació i l'ús per part nostra dels espais i que hi hagi un equilibri. Marc.
Exacte. I només voldria afegir una cosa, que la gent que no es preocupi, que tots aquests diners que es recapten, tot es reinverteix en el manteniment i la conservació d'aquell entorn. Per tant, també és una manera de contribuir a la conservació de la natura.
No són per la butxaca del Marc Garriga, està clar.
No, evidentment que no.
Evidentment que no. Queda clar i queda diàfan. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Hem parlat d'aquests parcs naturals que són una meravella a nivell de país. Moltes gràcies.
I tant. Molt bé, moltes gràcies. I esperem la vostra visita.
Igualment, adeu-siau.
Vinga, adeu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, el Parc Natural de l'Alt Pirineu té les oficines a Rialp o a Llavorsí? El concurs té un premi, que és un tubular de coll Dicat. I de la setmana passada, Llara, Triple Plus i Consum Responsable. En quins casos es pot fer foc al camp els mesos d'estiu? Doncs en cap cas, de cap manera, està rigorosament prohibit. Una ampolla de cava ecològic Brut Reserva d'Agustí Torelló i Mata és el premi. La guanyadora és Cristina Martorell de Barcelona. I tenim un últim concurs de la setmana passada, el Green Transició Energètica. Amb què gastarem més, amb bomba convencional o amb bomba d'aerotèrmia? El Premi Bolígraf de Catalunya Ràdio, un punter tàctil. La resposta era amb bomba convencional. La guanyadora, la Teresa Gasol, de Monistrol de Montserrat.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
Això és Meteo Ambient, territori gallego. Què tal, José Luis?
Molt bé, anem a parlar de mobilitat.
I Meteo Temps, tot seguit, perquè ho farem doble. Aquest és territori meu, però vaja.
M'ha sembrat.
Anirem fent.
Bueno, avui per tu, demà per mi.
Això mateix.
Vinga, anem a parlar. Jo crec que és un tema casual. Sobretot perquè tothom n'ha sentit parlar. De la mobilitat individual elèctrica, no? Aquest
sí.
Concepte que està triomfant, però que genera tantes fílies com fòbies. Aquí hi ha hagut un poti-poti, coses que s'han fet bé, coses que s'han fet malament, gent que ho està fent bé des del principi, intrusistes, depredadors dels carrers, que han entès que aquí hi havia, han olorat el negoci.
Carn fresca.
Exacte. I això és el que s'ha de diferenciar. Això és el que jo crec que per justícia i sobretot perquè els nostres oients ho tinguin clar, s'han de diferenciar. I aquí tenim doncs, una de les empreses més punyents, més potents, no?, en aquest sentit.
Doncs escolta'm, qui és el Pep Gómez?
Pep Gómez és un dels cofundadors d'una de les companyies més potents. Si no vaig mal entès, Pep, líder?
Sí, som la companyia líder de micromobilitat al sud d'Europa, Espanya i Itàlia.
Caram, rebi, eh?
Sí.
Perfecte. Primer Itàlia, primer Espanya, més o menys plegats.
Som el número 1 a Espanya.
Sí.
I som el número 1 a Itàlia recentment també. Vam començar primer a Barcelona, aquí a Espanya, i a poc a poc ens hem anat mudant també, expandint també a Itàlia.
Molt bé.
Aquest concepte de mobilitat individual elèctrica està ben dit? És així? Aquest és el concepte?
Sí, jo crec que seria mobilitat personal, no? Mobilitat personal compartida elèctrica, no? Jo crec que cal diferenciar una mica, i sobretot ara ho veiem més a l'època post-Covid, no? Però cal diferenciar una mica allò que són els viatges grupals, no? L'autobús, tota la via que ja coneixem, no? El metro, d'això que per a grans desplaçaments o per a desplaçaments molt concrets, diguem, més generals, són plataformes molt útils, i després hi ha un tipus de vehicle d'última milla, diguem, no? Que són aquests vehicles de mobilitat personal que el que et permeten és arribar fins a la teva destinació de forma ràpida, no? Això no vol dir que no potenciïs que la gent vagi a peu o que la gent camini
o amb el transport públic i correcte. Que l'última milla el polígon industrial en aquell
correcte.
Racó
el que passa que és veritat que molta gent associa aquest tipus de mobilitat, no?, amb que la gent no fa esport, la gent no camina si no utilitza això. Això és un error, pensar així, perquè nosaltres el que veiem a Rebi és que la majoria dels desplaçaments es fan quan són interurbans o quan són distàncies molt, molt llargues, sí que es fan amb autobús i demés, però la gent està començant a substituir aquests autobusos que coneixem per aquest tipus de patines elèctrics, bicicletes elèctriques, motos elèctriques, no?
Molt bé, vosaltres a la vostra web i pel que tu m'has comentat, em poseu davant de tot el vianant. De fet, hi ha un missatge que surt sí. Davant de banda de la web, en gran, que posa el vianant primer. Aquest és un missatge que vols deixar molt clar.
Sí, nosaltres quan vam començar aquesta companyia, el que vam veure és que hi havia moltes empreses, molts projectes, no? de mobilitat, com comentaves tu abans, José Luis, de mobilitat compartida amb un estil molt depredador, no? Nosaltres hem dit depredador de l'espai públic, perquè moltes d'aquestes companyies que tenen grans fons de capital risc darrere, la seva obsessió sempre, no, és facturar, no? I facturar a qualsevol costa, que és una cosa que pot ser interessant si tu no estàs fent una ocupació de la via pública, però en aquest cas en concret, quan el vehicle no s'està utilitzant, s'està fent un ocupament de la via pública, no? Que pertany al vianant. Per tant, jo crec que aquesta norma de facturar i tal està molt bé per a les companyies, per suposat, però crec que aquest tipus de vehicles, aquest tipus de servei, necessàriament té que conviure amb el vianant i necessàriament té que conviure amb l'espai públic. I això és una cosa, una reflexió que pot ser, no moltes d'aquestes companyies van fer al principi, però nosaltres sí que ens vam adonar que, sobretot a Europa, que les ciutats són molt més denses, no? Clarament era necessària la col·laboració público-privada. No?
Uh-huh. És importantíssim, José Luis, això, és a dir, el vianant primer, perquè al final tots som vianants, tots. No hi ha ningú que no sigui vianant. I en canvi hi ha molta gent que no és conductor de cotxe, hi ha molta gent que no és conductor de bicicleta, que no és conductor de patinet, però tothom és vianant. Uh-huh. Jo sempre ho dic, faig 40.000 quilòmetres a l'any, per tant porto el cotxe d'això, però al final, quan jo porto la meva bicicleta plegada en el maleter i faig aquesta última milla a la ciutat, o em desplaço, en el cas de la meva ciutat, molt habitualment a Terrassa, doncs amb la bici elèctrica, bueno, el vianant primer, i si en algun punt hi ha algun conflicte, peu a terra, i ni timbre ni punyeta, és a dir...
Molt bé, bona prova d'aquesta vocació que té Revi per intentar anar una mica més enllà de la mobilitat en si mateix, és a dir, que és una companyia que va més enllà d'una solució puntual. És el que ha passat a la teva ciutat, a Terrassa, no? Aquest equipament que porten els patins de Revi, que permeten, aquesta prova pilot, que permeten, fixa't, si l'hem donat importància nosaltres a la contaminació de l'aire, aquestes petites andròmines enganxades al patinet de Revi converteix un patinet en un vehicle tècnic de detecció de contaminants.
És a dir, en un radar mòbil, no?
Exacte. Això ho heu fet amb una universitat.
Correcte, això va sorgir, la veritat, que quan nosaltres vam... Quan parlàvem abans del vianant primer, no, tot això, dius, bueno, això és molt bonic de dir, no? Però què significa això, no? Això significa que nosaltres vam entendre que aquest tipus de companyies el que feien era anar a Xina, no? Comprar vehicles que no tenien molta durada, no?
I
que,
a pes
i tal, i agafem les bateries, bueno, escolta, i això sí, pues, carreguem els vehicles, no? amb vehicles no elèctrics, no? Tirem els vehicles i el liti el tirem per allà, que contamina molt més, no? Llavors, nosaltres el que vam pensar és com podem utilitzar la tecnologia, com podem fer servir el know-how que podem aprendre de tecnologia per a donar un servei diferencial als ciutadans, no? I sobretot en dos sentits, no? Jo diria, un sentit que està molt enfocat a la seguretat del vianant i a l'aparcament públic i tot aquest tipus d'ordre públic que són molt necessàries per a aquest tipus de vehicles, on puc aparcar un patinet, on puc aparcar una bicicleta...
Sense interrompre...
Mal. No, això és una via, i l'altra via és... com podem tornar, no? Com podem construir un sistema en el qual jo retorno a la ciutat allò que estic agafant d'ella, no? Allò, més enllà de que paguis una taxa per ocupar la via pública o no, no? Una mica la reflexió és què li puc donar jo als ciutadans, no? Què li puc tornar jo a aquesta ciutat ja que jo estic ocupant aquest espai que li pertany als ciutadans, no? I en aquest sentit vam començar a pensar, escolta, què projectes, què coses podem fer que realment siguin diferencials, no? I clarament una cosa molt, 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 molt clara va ser la contaminació, no? Vam veure que bueno, que hi havia a la ciutat de Barcelona en concret, o a Terrassa, hi havia alguns radars fixes, no? Però que realment és molt difícil per a un ajuntament poder saber exactament quins són aquells carrers on hi ha més contaminació, menys contaminació, tot això.
És impossible pel que dius, perquè són
quatre,
punts de determinar... mesura
fixes,
correcte, fixes, correcte. I per tant depèn, correcte, d'aquell moment, totalment, d'aquell vehicle...
Així és. Llavors nosaltres, com ja veníem col·laborant amb la UPC, amb la Universitat Politècnica de Catalunya, vam estar parlant amb l'Eduard Alarcón, que és un catedràtic molt interessant per al tema de l'energia electrònica, i li vam comentar, escolta, no sé si... Com ho veus, això, de que fiquem una idea una mica boja, no? Com fiquem uns radars, no, dins d'aquests patinets que mesurin en temps real la contaminació i la qualitat de l'aire i que a més ho puguem pujar open source, no?, en datos oberts, per a que un ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Terrassa, pugui saber exactament aquest carrer hi ha més contaminació, aquest carrer hi ha menys contaminació, aquest carrer potser el tenim que fer peatonal perquè resulta que aquí, ostres, és que, vamos, que passa la gent per allà i li dona alguna cosa, no? O sigui que, sí, sí. I realment això és uns punts que a més treballen conjuntament a la universitat són molt útils, no? Perquè nosaltres no només fem aquesta recol·lecció, sinó que treballem, fem partnership amb aquestes universitats com la UPC per a preparar aquests informes de resultats que després poden ser molt útils de cara al regulador, no?
Clar, una miqueta com el cotxe Google, amb la càmera al damunt, però en aquest cas amb uns sensors...
Escolta'm, això, com tu dius, s'ha de portar més enllà d'un servei...
És un valor afegit brutal.
Clar, que hi van haver-hi... Perdó que sigui, però hi van haver-hi hòsties per atendre les trucades dels ajuntaments, no? Entenc.
Bueno, jo crec que hi ha alguns ajuntaments que... Hi ha alguns ajuntaments que sí, altres que és una mica més complexa aquest tema, no? Perquè diuen el patinet és el dimoni, això és d'això.
Clar, ara entrarem
en
aquest tema.
Sí. En general sí, vull dir, nosaltres ho hem fet amb alguns ajuntaments, com l'Ajuntament de Terrassa, jo crec que estan supercontents, no? O sigui que realment quan ho hem provat a una ciutat, l'efecte és immediat, perquè tu dius, escolta, jo, això dels patinets arribarà per a quedar-se, no? Entonces, millor regular-ho, millor regular l'aparcament, no? I millor que facin alguna cosa útil, no? Que contribueixin a alguna cosa útil per als ciutadans. Jo crec que aquesta és una de les formes, no? Hi ha moltes formes, no? Però aquesta és una de les maneres de tractar de tornar a això. No he entrat al tema de l'aparcament, no us vull avorrir, però per a mi és un tema molt preocupant, aquest
ara,
tema de l'aparcament.
Ara hi anem.
Meteotemps.
Clar, ara ho deies, José Luis, la bèstia, no? Que és aquest patinet agressiu, etc.
Què ha passat?
No tothom, per sort, condueix de la manera que tots tenim al cap d'alguns cafres, no? Però, clar, espai públic, modificació abrupta d'hàbits del conductor de tota la vida, que, hosti, ara li toquen els nassos en un carrer i porta un personatge en allà al davant, al darrere, etc.
Jo crec que si hi ha una persona que coneix aquest conflicte és el Pep, i que parla amb honestedat i que no té problemes en acceptar part de la culpa, també és ell. És a dir, que en aquest sentit, on som, què ha passat i per què i com podem sortir d'aquesta situació?
Jo crec que on som, no? Ara som en una època post-Covid, no? En la que jo crec que és un punt de partida que comencem de zero.
D'acord.
Per a tornar a impulsar la mobilitat compartida, no? D'on venim, no? D'on venim? Jo crec que venim de, com us comentava abans, tots aquest tipus de companyies depredadores, no? Que han fet un mal exemple i que han contribuït de manera negativa a la percepció de les empreses que fan mobilitat compartida, no? Potser la moto és un tipus de vehicle que no es veu tant, no? Perquè una moto ja sé que pot aparcar aquí, no? Pot aparcar allà, però la moto també provoca molts accidents, no? Jo crec que en general...
L'espai urbà i Terrassa, l'1 de gener ja no es podrà aparcar les voreres cap moto. És a dir, això al final ha arribat per canviar el concepte d'ocupació per part del cotxe, de l'espai urbà.
I el més important, Pep, cap on anem?
No? Jo crec que anem cap a eliminar el cotxe privat dels carrers, no? Jo crec que anem cap a tractar... A mi m'agrada molt aquest tema de les sancions de la Unió Europea, perquè dius, ostres, por lo civil o por lo criminal, no? Però al final, tu, quitaremos los coches aquí, la contaminación, porque sí, no? Perquè no hauria de ser així, no? Però jo crec que és una cosa molt, molt interessant, no? Perquè no té sentit, no?, utilitzar un vehicle privat i tindre aquest vehicle privat ocupant l'espai que és de tots els demés, no?, de tota la gent, de la resta dels veïns, quan només l'utilitzes un 5% del temps. No?
Tu ho veus, o sigui, clar, en aquest sentit?
És que no té cap sentit. No? Jo ho veig... Bueno, jo ho veig.
Perdona, i quants anys tens?
Jo tinc 28 anys.
28. Tu, fixa't el canvi de concepte de molta gent, no tothom, però sí de molta gent jove. Tu i jo, que som del desarrollismo, que amb el cotxe havies d'anar al vàter, havies d'anar a tot arreu, etcètera, etcètera, i que diu, escolta, que és que només utilitzes el 5% del temps aquest ferro.
Per això entenc...
No és lògic.
Clar,
no és
correcte, clar. Correcte. Per això entenc que rebi...
És incòmode, a més, és molt incòmode.
Per això entenc que rebi està cridada a jugar més partides, que no només aquesta, no? Tu ho creus així també? Amb aquesta percepció i amb aquesta visió de la nova ciutat, de la nova convivència, de passar de la propietat al servei, de deixar estar de xorrades, de tinc aquest cotxe i per això sóc algú... Això es podria traslladar a altres àmbits?
Bueno, nosaltres creiem que és una reflexió una mica més macro, no? Però nosaltres pensem que el món de les empreses d'infraestructures, no? Sobretot aquestes companyies que venien treballant amb ajuntaments històricament, tot això, aquests temes que hem viscut molt a la política d'Espanya, no? Bueno, jo crec que aquest tipus d'empreses necessàriament es tindran que actualitzar, no? Llavors, nosaltres el que estem creant és una companyia d'infraestructura urbana, no? On posem la tecnologia primer, al capdavant, amb l'espírit de tractar de ser una mica un motor, un tractor, no? Perquè la resta de companyies espavilin, no? Nosaltres em pregunto, ¿se pot traslladar a altres àmbits, no? Energia, jo crec que sí, Nosaltres vam elegir la mobilitat perquè pensem que era una cosa que era immediata, que era fàcil de fer, o relativament fàcil, no és fàcil, però relativament fàcil, i bueno, vam començar per aquí, però sí, és aplicable. Aquest concepte de tecnologia...
Això m'està molt... fent ensumar sí. Que Revi serà una comercialitzadora d'energia.
Bueno,
no
comercialitzarem energia, de moment. Però sí que ens plantegem molt, no, quin efecte té tot el que siga coses que ocupen la via pública i que no necessàriament són les millors per als ciutadans. No?
Molt bé. Clar. Vosaltres en aquest ecosistema com heu estat acollits? T'has trobat...
Con la iglesia hemos topado.
T'has trobat... És cert que les posicions són tan arcaiques i tan terribles i hi ha uns drets adquirits des de fa tants anys que gairebé hi ha gent que es creu que és propietària del carrer i de la ciutat i fins i tot de les nostres vides?
Jo... Això també és una reflexió molt interessant, perquè nosaltres hem vist, no, aquest tipus d'empreses d'infraestructures tradicionals que no volen canviar, no? I no volen canviar perquè tenen els seus calendaris d'amortització i amortitzament de coses, que tenen allà, que diuen que tenen molt captiva la ciutat, no? Que la tenen enganxada per mil llocs.
Però perdona, no és que no vulguin
canviar. Les basures que te vaig als patinets, sí, no?
És que no volen el canvi, no volen el canvi. No és que no vulguin canviar elles.
Correcte.
No volen el canvi, i tu ets el canvi. Llavors t'has trobat aquí situacions...
Sí, després... També t'he dit que jo crec que depèn molt del regulador, no? Com dic, dels ajuntaments, perquè sí que ens hem trobat, i no parlo de partits concrets, perquè no és així, ens hem trobat de qualsevol partit polític, de qualsevol color, no? Ens hem trobat ajuntaments on són totalment pro mobilitat compartida, pro eliminar els cotxes dels carrers, i a vegades ens hem trobat, no? Coses molt estranyes, no? De llocs on, com dic, de qualsevol color, on diuen això és el pitjor que li ha passat a la ciutat en els últims 30 anys, en la mobilitat dels últims 30 anys, no? O sigui que...
És curiós perquè és una solució que veníem demanant des de fa, o sigui, ciutats confortables, ciutats pacífiques, ciutats netes, ciutats saludables, com deia el Pep, perquè això de que no fas exercici és mentida, però en tot cas les posicions clàssiques es resignen en endarrere. Fins i tot jo crec que es tornen més violentes en el sentit de defensar. Que ha de gaudir, no? En aquest sentit.
Bé, només cal veure les xarxes socials amb alguns comentaris d'algunes ciutats que dius, uh-huh. a veure.
Però aquí el més important és contactar amb el ciutadà. Uh-huh. I això sí que uh-huh. ho heu fet. Estàs content en aquest sentit? Uh-huh.
Sí, nosaltres, la veritat, estem molt contents. Hem tingut llocs on de sobte hem tingut que marxar i la gent està com molt contenta per aquest servei. I en general trobem que l'acollida és imparable, no? Llavors jo crec que també, com comentàveu vosaltres, oposar-se a una cosa que està passant, jo crec que és molt millor dir, escolta, mira, com això va passar, anem a veure si hi ha algú...
Quines solucions tenim...
I sobretot, anem a veure que hi ha algú, que en aquest cas som nosaltres, no? Algú que està pensant en que com tiene que passar, i el que passar passarà, vamos a ver com ho podem fer, no? Aquesta cosa per a que sigui el menys restrictiu i el més fàcil per a conviure amb el ciutadà, no?
Perquè aquesta és la clau, la convivència, Pep.
És el més important. Nosaltres, mira, parlàvem moltes vegades, aquestes empreses, com comentava, super grans, que aixequen moltíssim capital i tot això, i clar, jo quan veia aquestes companyies pensava, clar, no, és que sufrim mucho vandalisme i tal. Bueno, el vandalisme nosaltres no el sofrim, i estem operant a ciutats com Nàpols, i no el sofrim, però no el sofrim, sabeu per què? Perquè la gent aparca bé, i si la gent aparca bé, tu no molestes al ciutadà. La gent, el vandalisme el provoquen els ciutadans perquè estan cansats de trobar-se un patinet tirat pel carrer, per la vorera. Però si tu eres capaç de dir, escolta, mira, jo vaig a obligar al ciutadà, i això necessites la col·laboració de l'Ajuntament, perquè si l'Ajuntament a la vegada diu, no, jo permeto que la gent faci tirats pel carrer els patinets, això no, nosaltres, per exemple, ahir no operem aquestes ciutats, no? Però en aquestes ciutats diu, vaig a ficar una regulació estricta, si tu fas que la gent li obligues a aparcar bé, i hi ha moltes mètodes, no us vull avorrir, però si tu li obligues, generes aquest odi, l'elimines, ja no està el ciutadà, ja no està el votant que es queixarà perquè hi ha patinets tirats, perquè no estan tirats al carrer, no?
Fixa't que
mira, és... Mira que fàcil que és, fàcil entre cometes, perquè segur que aquestes paraules no poden amagar bufetades i hòsties.
Que ha rebut, ja t'ho dic.
Clar, evidentment, d'unes inèrcies, d'anys de funcionament, etc. Però que al final el ciutadà que estem fins als nassos de viure en una ciutat, sorolls, ferro, ocupació indiscriminada de la via pública per qualsevol tros de ferro, sigui patinet o un contenidor d'escombraries, el que sigui, dius, no, escolta, és que si ho endreces, fomentes la convivència i aquest tipus de mobilitat personal, al final és bona o molt bona i molt més interessant que l'altra, doncs acaba triomfant. Em dona aquesta sensació.
Per això hem d'entendre els ciutadans que, evidentment, el medi ambient, això és una cosa que sempre hem dit en aquest espai, o jo com a mínim, el medi ambient és massa important com per deixar-ho en mans dels polítics. És massa important. I hi ha empreses que, si fem joint venture amb elles, ciutadà-empresa, compte, polítics, perquè aquí es pot fer una tasca molt potent per avançar, per mirar de fer un canvi de model de veritat.
Bé, aquí a Joint Venture, empresa, universitat, imagina't. Per tant, el rovell de l'ou del coneixement...
I ciutadans.
Així és.
Molt bé, Pep, escolta'm, ha estat un plaer.
Sí, ja ho crec.
I us desitgem molta sort i molts èxits.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga.
El concurs.
Com es diu l'empresa catalana de patinets que ha dissenyat un sistema per mesurar la contaminació de l'aire des del propi vehicle? Un lot gourmet de torrons i mels alemany amb diversos pots de mel, crema untable, còctel apícola i cub d'ametlla xocolatada és el premi. I de la setmana passada, Green Turisme, les agències receptives ens desdibuixaran el coneixement del Pirineu? No, tot el contrari era la resposta, l'enriquiran. Ja tenim guanyador, és el Pierre Goyard, de Castelldefels. Pots triar, Pierre, entre tres opcions, una de les tres. O bé, 5 paquets de càpsules variades compostables, o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Lògicament, cafè novell, residu zero, procedent de cultiu responsable i, a més, sense herbicides ni pesticides.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Anem a Meteoterra, Jordi Puig, temps de cega.
Com va això?
Bé,
sí, això
tu estàs segant ja o no?
Sí, sí, aquest any hem anat una mica més d'hora que els altres anys perquè ha fet força calor a final d'aquesta primavera una mica estranya i ja hem començat. Però bé, nosaltres som dels tardans, ja fa mesos que ha començat la sega.
Perfecte. Escolta, què ens expliques? Perquè, clar, la falsa al puny, això ve de lluny, eh?
Sí. I tant, i tant. La falç al puny el mes de juny, això diuen el refranyer, i és ben cert. El que passa que hi ha algunes zones de Catalunya, per exemple, els secans de Lleida, tota la zona de la plana d'Alfés, aquestes zones més càlides i quasi bé semidesèrtiques, que la sega comença molt, molt abans. És a dir, pràcticament alguns anys, fins i tot a mitjans de maig, però normalment a finals de maig és quan comença aquesta tradició secular, i doncs això, les màquines comencen per aquestes zones més seques i en funció de les...
Però clar, aquestes alçades del calendari, que ja estem al mes de juliol, clar, ja deuen quedar poques zones de segar.
Sí, sí. És a dir, queden poques zones perquè la major part, com has dit, es fa al juny. És a dir, el més fort és durant tot el mes de juny. Però, per exemple, si comencem el que serien les planes frescals interiors, Osona, nord del Bages, el Berguedà, la Garrotxa, tota aquesta part pràcticament comencen ben entrat al juliol.
I si ens n'anem a l'última zona on tradicionalment es segava, que era la Cerdanya, doncs aquí ja podem anar pràcticament ben entrat el juliol, pràcticament fins i tot algun any finals o primers d'agost. Per tant, pràcticament la sega s'allargava, doncs això, dos mesos, pràcticament tres, en funció de l'alçada i de la zona on ens situem de Catalunya.
Mm-hmm. Escolta'm, clar, tu, a banda de ser pagès, en l'actualitat això ja et ve de família, per tant, això ho has mamat i de quina manera, a casa?
Sí, sí, la veritat és que la mare era de Centelles i ella ens explicava que el segar era el moment més esperat de tot l'any, vull dir, era un moment de catarsi perquè ella recordava que això, un cop s'havia acabat Nadal, compraven polls, compraven aviram de tot tipus i es passaven des d'això, des del gener fins al moment de segar, que era això, primers de juliol, engreixant aquest corral. Per què? Doncs perquè en una setmana quedava tot ventilat, tot net, perquè els segadors, doncs això, s'ho menjaven tot i era un moment, doncs això, de molt tragí a la casa. I aquestes colles normalment eren colles que es formaven a això, al Vallès, normalment al Vallès, l'Empordà, el Penedès, i anaven seguint una mica cap a l'interior. I moltes colles aquestes del Vallès començaven per aquí baix, anaven pujant cap a Osona i moltes acabaven segant a la Cerdanya. Per tant, anaven resseguint això, les bioregions i la temperatura, doncs, per anar segant. I el moment de la sega era molt fort, és a dir, començaven d'hora al matí, pràcticament a 5:45 amb un petit esmorzar, a 9:00 en venia un altre d'esmorzar, a 12:00 el dinar, a 4:00 el berenar, a 6:00 aigua amb aiguardent. Vull dir, era brutal. Tot el dia segant necessitaven una quantitat d'energia, de menjar i aigua descomunal, i d'alcohol també.
I aquesta gent m'imagino que al cap de pocs anys cargolats completament d'estructura òssia.
Sí, clar, jo he tingut la sort de conèixer encara alguns d'aquests personatges que amb 80 o 90 anys m'explicaven les seves anècdotes i realment quan parlava amb ells veia que realment eren monstres de la genètica, eren gent que no havien parat, és a dir, la seva estructura física era absolutament adaptada a un treball constant durant tota la vida. I el que em porta... O sigui, això em va fer reflexionar que sí, que la gent d'abans tothom diu que era més forta, però quan se n'havien mort pel camí?
Clar, és a dir... a veure, jo que teníem negoci d'hostaleria a casa, doncs de les 7 persones que recordo habitualment en plantilla, a la fonda, no? Entre la cuina, la dona que rentava plats, és a dir, només es dedicava a rentar plats i fins a finals dels 80 no va tenir aigua calenta per rentar plats, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, una fonda del Raval allà, imagina't, un edifici, doncs suposo que del segle XVIII o XIX, no sé, XIX potser, no? I aquests 7 treballadors, clar, uns quants cargolats, entre els quals el meu pare, d'estructura òssia, i els altres és que ja no ho van comptar, entén-me. I et parlo d'hostaleria, imagina't segons quines feines físiques a l'exterior.
Sí, sí, no, realment l'esperança de vida evidentment era molt menor, però sempre hi havia aquests homes o dones, aquests éssers superdotats, que aguantaven doncs, aquesta vida amb total dignitat i això, i amb 80 o 90 anys et podien explicar aquestes aventures. Clar. Però bé, avui això és totalment diferent. avui les màquines seguen a 10 km per hora, amb aire condicionat, i seguen fins i tot tan ràpid doncs, que estan generant moltes disfuncions ambientals i sobre la biodiversitat. El cas paradigmàtic, l'esparver cendrós, un rapinyaire que cria dins els sembrats i que, clar, amb aquestes velocitats i amb aquesta, entre cometes, pressa per collir-ho tot tan ràpid, doncs acabem destrossant els nius i, per tant, les cries.
Clar, clar, perquè, a veure, no, només hi ha les, entre cometes, cossetjadores, no? I ja està.
Sí, sí, sí.
És a dir, jo diria que excepte alguna explotació molt concreta que vol fer-ho a mà, que crec que n'hi ha alguna, a Catalunya, tu potser m'ho pots confirmar o no ho sé, ho podem buscar, però em sona que sí, que n'hi ha alguna que amb dimensions petitones ho intenten fer a mà, però jo diria que el 99% deu ser en maquinària, clar.
Sí, sí, no et diria que el 99%, sinó et diria el 99,9%.
D'acord, d'acord.
perquè realment la gent que ho fa a mà és, jo crec, que per temes més de record, de sentimentalisme, que no pas per una altra cosa, perquè
sí, sí,
quan
sí, sí,
un quilo de cereal val 17 cèntims amb convencional i 30 amb ecològic, doncs evidentment
clar.
Tot això ja et porta a uns nivells de tecnificació i de macarització que no es poden assumir manualment. Entre d'altres factors, evidentment, però vull dir el crucial és l'econòmic i per això, doncs, també va lligat amb la qualitat de vida i amb la quantitat de gent que
clar,
treballa al camp.
Clar, clar. No,
vull
està claríssim.
Que tot plegat acaba sent, entre cometes, una roda que et va atrapant i que et porta, evidentment, a aquest sistema i, per tant, a consumir menys, a tenir menys despeses, perquè tot acaba ajustant-se a aquests 17 cèntims al quilo.
Queda clar. Doncs viurem dels records de la sega. No ens queda un altre.
Jo ho he fet, vaig plantar cereal a casa i el vaig segar a mà durant 3 o 4 anys i és una experiència espectacular, vull dir que animo la gent a provar-ho perquè sàpiguen el pa que s'hi dona.
Està clar. Gràcies, Jordi, seguim parlant.
Que vagi bé, adéu.
El concurs.
Quan comença la sega a l'interior i al sud de Catalunya? Doncs bé, la resposta ja ha passat, És a dir, és un mes anterior. A veure si l'encerteu. Una ampolla de cava Ubac ecològic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, és el premi. La setmana passada, Empresa i Comerç a Triple Plus. Quina és l'estratègia que està contribuint més a reduir els residus dels envasos? Doncs la resposta era l'ecodisseny. Un lot gourmet de torrons i mels alemanys se l'emporta el Lluís Roca, de Barcelona.
Meteotaula.
Doncs ens entaulem i ho fem amb vi. I ho fem amb vi d'una DO que és poc coneguda en general, tot i que té doncs vins que no deixen indiferent, ni molt menys. És la DO Tarragona i ens acompanya la gent del celler Mas Vicenç, concretament el Xavier Ferrer, que és propietari sommelier d'aquest celler Mas Vicenç. Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Com va?
I a tothom.
Bé?
Bé.
La collita bé, aquest realment. Any... Bé, la collita, la temporada, perquè la collita no ha arribat.
Sí, la veritat que bueno, nosaltres sempre la barema, la collita la fem al setembre, no? Voltants de finals d'agost, setembre, però realment pinta molt bé, de moment, pinta fantàstic. Hem tingut una primavera generosa... Amb pluges, amb una nevada inclús, que la neu sempre és positiva. Ja ho deien unes dites, no?, des de fa molt temps i realment és així, no? I creiem que tindrem una bona collita enguany.
Molt bé. L'any passat, però, va tocar patir,
Déu-n'hi-do, la veritat que al final els que ens dediquem al món del vi o altres sectors agraris sempre doncs, tenim un ull al cel, no? I l'any passat va ser realment un any molt complicat, no? Realment, genèricament, va ser un any amb moltes afectacions degut al mildiu, no? Aquest fong que va arrasar de forma, vaja, gairebé imparable totes les vinyes de casa nostra. Nosaltres podem dir que no va ser tan dramàtic i vam poder salvar molt bé amb un bon treball de prevenció a la vinya i, i realment doncs, la caiguda en producció va ser únicament del 10%, cosa que no va ser cap drama i realment vam poder entrar en una fruita de qualitat, no? Però sí que és cert que va ser un any de patiment i desitgem que aquest any no sigui tan complicat, tot i que fins que no sigui el setembre nosaltres mai cantem victòria, no? Perquè fins l'últim moment sempre es pot espatllar la cosa, no?
Clar, m'imagino que quan està el sac i ben lligat, bé, en el sac no, en aquest cas a les caixes, m'imagino, doncs endavant, no?
Correcte. Sí, perquè precisament al setembre, que normalment sempre hi ha algunes precipitacions i de vegades sovint inclús pedregades, no, que el temps es torna una mica més irregular, clar, nosaltres estem tranquils quan hem entrat l'últim dia de barema dins el celler, en aquell moment és quan llavors ja podem respirar una mica de tranquil·litat i brindem amb una copa de vi perquè els nervis, doncs, a poc a poc ja van marxant, no? Però sí, fins l'últim moment no estem tranquils.
Molt bé. Escolta'm, entrem allò que diríem en matèria. Anem una miqueta a les coses que feu i a mi m'agradaria començar centrant-nos, evidentment, en l'etiqueta, més que l'etiqueta, el contingut, però vaja, l'etiqueta d'un vi que bé, que és meteorologia pura, el vi del vent. Què me'n dius?
Bé, el vi del vent és un dels vins més emblemàtics del nostre celler. Mas Vicenç, breu història, bé, tot i que nosaltres, el meu germà i jo, som la cinquena generació de viticultors, som els primers que vam iniciar el món d'elaboració de vi, no? Nosaltres és un celler doncs, de caràcter jove, els dos germans al capdavant. El 2005 entrem les primeres, no? La primera part de collita pròpiament a Mas Vicenç, que és la masia on vivim, i el 2008, és a dir, just 3 anys després, eren gairebé els inicis del celler, vam iniciar el projecte d'elaboració del vi del vent, no? Que és un vi dolç de Moscatell que dona una mica, fa una mica homenatge a la zona on ens trobem. Nosaltres estem en una... bé, vaig explicant, eh? Jo...
Sí, no trepitjaràs res meteorològic segur, ni jo et diré si ho estàs dient o no, perquè al final la gent que patiu, viviu, us beneficieu, etc., sigui com sigui del vent, doncs, escolta, sí. El coneixeu molt i molt bé.
Sí, realment és una zona molt, molt ventilada. Nosaltres estem situats a Cabra del Camp, que és al nord de l'Alt Camp, no?
Sí.
Tocant a Conca de Barberà, i és una zona que tenim allà al Coll de Cabra, és una entrada d'aire, de serè, realment potent, no? Perquè tenim tota la serra, la serralada, i tenim aquest aire de serè potent durant els matins i per la tarda ens puja la marinada que ens pentina les vinyes. Aquesta influència de vent contínuament, tot i que sovint arriba a ser molest treballar les vinyes, sobretot a l'hivern, amb aquest aire tan pesat, porta un gran benefici a la vinya, no? Perquè realment el vent el que fa és assecar la fruita, eliminar les humitats que probablement poden arribar a portar fongs i possibles malalties.
Clar,
no? I vam voler retre homenatge a aquest vent que tenim aquí constant a Mas Vicenç i vam crear aquest vi dolç, que és el vi del vent del celler, no?
Però no s'acaba aquí el celler, tenim noms tan evocadors com Nit de Lluna. Clar, des de Cabra del Camp, la lluna, vaja, ni contaminació lumínica, ni contaminació humana, ni punyetes.
Res de res d'això. Tenim aquesta gran sort, no?, que tenim... bueno, estem en una zona relativament elevada, per sobre 500 metres sobre el nivell del mar. Veiem tot el camp de Tarragona sota, els, no?, sota
sí,
nostre.
Sí, un balcó brutal.
Uh-huh. Totalment, no? I sí, no? Realment tenim aquesta sort de veure les nits estrellades i de gaudir doncs, d'aquest aire pur i d'aquesta calma amb una bona naturalesa, però a la mateixa vegada propers, no?, a ciutats més importants com pot ser Valls, Montblanc o ben just Barcelona, que en 45 minuts ens hi plantem. És a dir, no estem en una zona molt privilegiada que gaudim, no?, realment.
Uh-huh. A més, bé, és època de calor, ara l'estiu, i hi ha vins de la vostra finca, com el Terrat, com Dent del Lleó, com el Flors i Violes, un rosat que no deixa indiferent, molt, molt aconsellables i molt lleugers.
Sí, sí, realment una mica la filosofia del celler, no? Nosaltres considerem que els vins han de demostrar aquesta qualitat de la fruita, no? Realment busquem que la fruita hi sigui molt present en tots els estils de vinificació que elaborem. Principalment elaborem blancs i rosat, com bé dius, el Flors i Violes, també elaborem vins negres, però busquem que la incidència o l'aportació d'aromes externs provenents de les barriques, per exemple, o de l'àmfora, mai emmascarin les sensacions més fresques i afruitades dels vins, no? Nosaltres creiem que... Bueno, som també molt joves, no?, i creiem en aquest estil i en aquesta tendència de vins cada cop més frescos, més lleugers, molt aromàtics, i que pugui gaudir tot tipus de públic, no?, des del públic més expert fins a la gent més jove que s'introdueix al món del vi.
I escolta'm, en aquest sentit, un vi potent ja per acabar, el que està envellit en àmfora. Explica'ns.
Sí, el castell tallat, de
sí,
fet és...
És un negre.
És una... uh-huh. Tenim el castell tallat i la fonollosa, que això són novetats absolutes. El castell tallat el vam presentar precisament aquest passat dimarts, és a dir, fa dos dies el presentàvem sí, oficialment, que bé, és un blanc de Macabeu, d'acord, que està... prové d'una finca plantada en el seu moment pel nostre rebesavi, Ramon Morató. Va ser l'any 1912, tenim datada els papers de la finca, de la plantació, l'any 1912. Per tant, estem parlant d'una joia, d'un racó de vinya, de vinyes super, super velles, i hem buscat en el castell tallat destacar aquesta vinya, no?, aquesta varietat, i una vinificació amb àmfora durant 5 mesos, també per retre una mica homenatge a tot aquest passat vinícola romà d'aquí al camp de Tarragona, no? És un dels productes que ens fa molta il·lusió, que després de 17 baremes a Mas Vicenç traiem per fi un vi monovarietal i monoparcel·lari d'una finca realment que ens transporta moltes emocions i un viatge al passat, no?
Disculpa que abans t'he dit negre i evidentment és un macabeu i per tant queda clar que, que és un blanc, com molt bé deies, només faltaria. Doncs,
escolta... És novetat absoluta.
Sí, 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 per això cal destacar-ho. Doncs escolta'm, amb aquesta novetat presentada aquesta setmana, amb un vi envellit en àmfora, acabem, ho deixem aquí. Deo Tarragona, que com hem escoltat, no es queda curt amb l'oferta des del celler Mas Vicenç. Xavier Ferrer, un plaer, moltes gràcies i molta sort i vaja, que tots deixem la pandèmia enrere.
Oh, i tant. Moltes gràcies per aquesta estona compartida. Un plaer i esperem brindar junts ben aviat.
Sí,
una
senyor.
Forta abraçada.
Que vagi molt bé. Una forta abraçada. Adéu-siau.
Adéu-siau.
El concurs.
Els vins del celler Vicenç són de la DO Tarragona o de la DO Montsant. El lot de 5 paquets de càpsules variades compostables és una possibilitat de premi, o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, un altre, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. El guanyador, la guanyadora, haurà de triar entre una de les 3 opcions. Cafè novell, residu zero, procedent de cultiu ecològic i responsable, sense herbicides ni pesticides. De la setmana passada, l'entrevista Green, on s'ubicarà la primera hidrogeneradora per abastir els autobusos TMB. El premi ja té guanyadora. Atenció! És de Barcelona. Se'n diu Irene. Ara sabrem el cognom. Un sopar per a dues persones al restaurant Aradi, en temporada baixa. Ara l'estiu no podrà ser. Haurà de ser a partir del setembre, potser l'octubre, no ho sé. Parla-ho amb la direcció. Però, en tot cas, el sopar el tens segur. Pots anar-hi tu, Irene, amb la persona que tu vulguis. Dues persones, per tant, al restaurant Aradi d'Aromar Hotels i Restaurants. Contestaves bé. La resposta era la Zona Franca i la Irene Blanes de Barcelona és la guanyadora. Ens deixàvem de la setmana passada la mobilitat. Quin és el mitjà de transport més sostenible? Avió, autocar, automòbil o tren? La resposta, el tren. El llibre Salvem els oceans, d'aquesta col·lecció de l'editorial Barcanova de l'agenda ODS 2030 de Nacions Unides. La guanyadora, Abril Berneda, de Vilobí d'Onyar.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Doncs la veritat és que és una rampa ascendent el que veiem per les pròximes jornades, molt clara i coincidint amb el cap de setmana, pel que fa al termòmetre. Per què? Doncs perquè dissabte i diumenge puja la temperatura, però quedarà frenada el diumenge, dilluns i dimarts baixa. De moment, però, ens fixem en aquest augment, això va del temps que farà el cap de setmana i, per tant, divendres temperatura una mica més alta, dissabte puja d'una manera descarada, com a mínim més descarada que divendres, i el diumenge la pujada serà molt més marcada. Calor intensa, calor de ple estiu, de plena canícula. I tot això amb domini del sol, tant dissabte com diumenge. Algun núvol de tarda en zones de muntanya, poca cosa més, algun núvol costaner a primera hora a la costa de Daurada, Costa de l'Ebre i poca cosa més. I això és vàlid per les previsions de diumenge del Jordi Fernández a les Cales de Begú, a la Costa Brava, al Santi Espinós, una costellada al Catllar, o el cap de setmana del Joan Gómez, que puja al Montarto a la Vall d'Aran, a Tarragona la Mònica Ferreres, al Priorat la Rebeca Castro. Tots ells tindran sol i calor, màniga curta, vinga. I de vacances, la Marta Serra, Xamonix, diu no és per fer el Mont Blanc, però sí per caminar per allà. Doncs mira, sol, calor i algunes tronades de tarda, refrescament a la nit. I Sandra Mas diu que marxen a Eivissa fins dimecres de la setmana vinent. Doncs mira, dissabte i diumenge pinta bé, dilluns i març poden arribar alguns núvols. Bé, no hi ha cap inestabilització important a l'àrea d'Eivissa i, per tant, a les Pitioses, Sandra, també molt favorable al temps.
El concurs.
Pregunta d'escales termomètriques, hi ha la Celsius, la Kelvin, la Fahrenheit i una d'antiga anomenada, el premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra macerat amb tòfona blanca, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, el satèl·lit GOES és rus o americà? Doncs la resposta correcta és que era americà. És americà. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de Prior Day se l'emporta la Nuri Sánchez de Sitges.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, una foto de Calaf, una foto preciosa, una foto en què el color or del sembrat ja rostit amb la pedra de la vila de Calaf i el cel blau a l'horitzó amb algunes bandes de núvols prims fan una composició fotogràfica perfecta. Josep Raig, sec el cel i la terra a Calaf, foto del 4 de juliol.
La setmana que ve.
Un Green Meteo Mauri amb una entrevista de mitja hora per parlar del soroll ambiental. Com reduir-lo? Què o qui el provoca? En definitiva, un d'aquells temes, parlem molt de la contaminació de l'aire, la que afecta doncs, les vies respiratòries, el rec sanguini, malalties, etc. Però el soroll ambiental està demostrat que té una incidència importantíssima en diverses patologies que ens afecten, que afecten l'ésser humà. En definitiva, ens acompanyarà el Sergi Paricio, una de les persones que més responsabilitat tenen al país en aquest sentit. Augment de la compra de bicicletes també serà un altre tema, o el fred com a esquer comercial. Tot això se'n cuida en gallego. I mirarem de fer una visió general del temps que tindrem aquest estiu. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. Recordeu, som digitals. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri, les quatre persones que han fet possible aquest programa.